Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Glamour, bellesa, tendències i moda. En aquest ambient es mou el nostre convidat d'avui, un jove perruquer santcugatenc, a qui volem conèixer. És un dels 8 talents seleccionats dels Oscars de la perruqueria, que va tenir lloc a París al setembre, a la fira MCB, by Beauty Selection, considerada com la trobada de perruqueria més important del món. Té una àmplia trajectòria, tot i la seva edat, 29 anys, però per això l'hem convidat, per conèixer-lo una miqueta més de prop, una mica més a fons, a l'Héctor Carvajal, a qui ja tenim a l'estudi, Ramon Barnils, de Cugat.cat. Héctor, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Vens molt per Sant Cugat o no?
Bueno, vinc, ja no vinc tant, he viscut molts anys, però bueno, ara vinc a Barcelona i per feina i viatges i tot, no vinc tant per aquí.
Et consideres un Sant Cugat?
Sí, ja em considero. Bueno, evidentment, quan surto fora d'Espanya em pregunten d'on ets, sempre dic Barcelona.
No dic és més fàcil.
Sí, no dic ni Catalunya ni Espanya, però dic Barcelona perquè em sembla que tenim la sort de viure en una de les 8 capitals de la moda del món i això per mi, pel meu món, em va molt bé.
Explica'm qui és Héctor Carvajal en aquest món de la perruqueria d'avantguarda.
Bueno, jo sóc una persona que, sin egos i sin nada, però he llegado muy lejos por la edad que tengo, porque comparto cartelera con gente que ya hoy tiene un nombre muy mediático, un Rafael Pagés, un Alberto Cerdán, y dentro de lo joven que soy siempre como el chiquitín que aparece por allí, tengo un nombre y me lo estoy haciendo, pero esto no ha venido de la nada. Esto ha venido de un trabajo duro, que yo con 20 años he estado trabajando 70 horas a la semana. Sé que esto casi no es ni legal que lo diga aquí, pero lo tengo que decir porque nada es gratuito en la vida. Y entonces eso me ha llevado muchos días a decir, voy a tirar la toalla porque esto no me lleva a ningún lado. Y después un día recibes llamadas que te dicen que quedas de los 8 peluqueros del mundo, firmas comerciales que apuestan por ti, una empresa en la que hasta hoy ha estado apostando por mí. Entonces todo esto me ha llevado al éxito este y a poder hacer portadas de muchas revistas, colaboraciones con personajes públicos, trabajar en televisión y muchas cosas que me han dado un rodaje y un bagaje, que hago un show y tengo que salir y hay 1000 personas y no me da ningún tipo de pudor. También eso me ha ayudado a que de pequeño era más gamberrillo, hasta que pillé lo que me gustaba, yo como no me guste algo paso de todo. Y eso me ha dado el saber andar por la vida.
Tu ets actualment director creatiu de Backstage Barcelona,
sí.
Que és una perruqueria.
És una perruqueria que està
de Barcelona.
Sí, està situada a la zona alta. Som 30 persones treballant i jo porto un equip que és més reduït i ens dediquem a tot això, a crear les col·leccions, a preparar els shows. Jo vaig a tots els viatges en representació de la firma.
Et anava a preguntar que com a directiu creatiu exactament en què consisteix la teva feina?
La meva feina consisteix en estar 40 hores treballant en el saló amb els meus clients, que són els que em donen de menjar, i després tot el que faig, crear col·leccions que es pot veure amb una imatge, això és potser ja en 4 o 5 mesos darrere de treball, de diumenges, encara que vingui una Setmana Santa no te vas de viatge i te quedes perquè esto se tiene que acabar. Tot això és el que té anar buscant tota la informació segons el que tu et vols inspirar i sobretot molta formació i anar viatjant ja estar amb tots els jocs perquè tothom et coneixi. Perquè al final és un món així, que si tienes nombre muy bien i si no te quedes allà aislado.
Clar. Explica'm quin és el camí que has fet fins a arribar a Backstage.
Pues mira, jo vaig estudiar amb 17 anys, vaig començar a estudiar a Tuya, una acadèmia de perruqueria. Llavors jo venia de ser un alumno muy conflictivo, de estos que no se sacan la ESO ni nada, pero yo sabía lo que quería.
Y mira on arriba.
Claro, esto es lo que yo le diría a todos los jóvenes, que no hay que...
Que no se agobien.
Que no se agobien, que al final la enseñanza es la que es y es básica para todo el mundo, pero que cada uno puede coger su camino. Y vaig començar a fer un canvi molt gran, s'acabaven les classes, jo me quedava a practicar, o sigui, vaig tindre una evolució molt forta. I quan vaig acabar d'estudiar, l'escola em va dir que volien que em quedés com a monitor, que em formarien durant 2 anys per poder ser docent després. I vaig ser professor i llavors compaginava l'escola amb una perruqueria perquè jo necessitava també el rodatge de perruquer de salon. I també treballava a tele. Vaig estar fent col·laboracions amb Antena 3 i amb Telecinco. Això fins a arribar a Backstage. Bueno, i sessions de fotos, editoriales, shootings, tot. i després ja va arribar el moment backstage, que era un centre que estava situat a la zona alta, amb unes facturacions molt bones, però no tenia, no estava posicionat al nivell de la perruqueria.
No tenien un cartell, diguem.
Sí, no tenien nom dintre el nostre sector, o sigui, tenien nom a nivell de client, però no eren un referent
del món professional.
Del món professional. Uh-huh. I llavors em van agafar a mi i mira, hem aconseguit moltes coses. 2 anys portem sent finalistes d'Espanya del Style Master, d'un concurs que fa Revlon, que és com l'Eurovisió de la peluqueria. Uh-huh. I hem anat a Lisboa, a Roma, allà a fiesta, diciendo nostres nombres i tot, molt graciós. I després soc el perruquer de Vanguardia espanyol. I ara he quedat dels 8 millors perruquers del món i vaig quedar dels 10 als Oscars de la perruqueria el 2014, que són els IPP, que es fan al Royal Albert Hall, tots de smoking, de glam, glam, glam. Aquestes coses m'agusten a mi.
Ja ho veig. Ja, per això la introducció dèiem glamour, bellesa, tendència, moda. Et saps moure molt bé per aquí?
Sí.
Estàs còmode?
Sí, estic còmode, eh? M'agrada... És algo que em nutreix molt i que em fa sentir bé, la veritat que sí.
Uh-huh. I explica'ns d'on et ve aquesta passió pel món de la perruqueria, perquè ja ens has dit que vas començar jove, amb 17 anys,
sí,
a formar-te, que no vas ser un estudiant
brillant. Lo digo tan abiertamente, no me saqué la ESO. Fui a l'escola d'adultos de la Casa de Cultura.
Mira, veus, perdó, hi ha serveis que van molt bé. Però, escolta'm una cosa, algun cuc, alguna cosa et feia tu...
No, jo sempre deia que volia ser perruquer. Bueno, primer deia barbero, perquè sabes que estàs en esta edad, de la edad del pavo, y es como, hostia, reconocer muchas realidades que entran en tu vida a veces es un poco duro, y más cuando estás cambiando y estás haciendo cambios y tu vida son tus amigos, ¿sabes? Y a ver qué pensarán y qué me juzgarán. Ya, yo siempre decía, quiero ser barbero, pero que va, yo quería ser peluquero. I real que vaig fer és sempre, jo què sé, pues, la veïna que fos, si jo tenia 13 o 14 anys, pues ja la peinava jo, no tenia ni idea, que ara veig les coses que hacía y las dejaba como un mapache.
I es deixaven?
Sí, ellas iban divinas, ellas se creían que iban divinas, pero claro, ho veig també, estamos hablando de una década para atrás, todo es carca ya hoy, pero sí, no tinc ningú perruquer ni res de la família, o sigui, me salió de la nada.
Espontàniament?
Sí.
Sí? Sí. Tu dius en el teu Facebook, que vaig fer una ullada allò tranquil·lament per conèixer-te una mica més, que el 2015 ha estat un any meravellós.
Sí.
És el teu millor any fins ara?
Mira, el 2014 va ser un any superbo i jo l'únic que deia és que el 2014 no el tancava, que seguia. I el 2015 va ser meravellós. Solament va haver-hi una cosa que no m'ha agradat el 2015, però és més personal, i de hecho lo que estoy haciendo hoy se lo dedico a esta persona porque hace un año hoy justamente que ya no está, y igualmente la echamos a faltar cada día, però és l'únic dolent, però tot l'altre professionalment, el reconeixement, o sigui, quan entro en un congrés, a qualsevol cosa, o sigui, com en rep la gent, jo també soy mucho de amor, de cariño, de tocar, d'esto, y entonces també la gent és molt així.
Del que has aconseguit fins ara, què és el que més valores?
Del que he aconseguit, valoro tot, tot és algo i tot és important, però el que més valoro és quan vaig anar al setembre a París i com em van tractar, o sigui, que me sentí un poco Madonna en sus mejores momentos, saps? O sigui, anava del escenari, me subien, me llevaban, me cogían, me llevaban a sala VIP como echando con de todo, o sigui... Una cosa que decía, Dios, este mundo es el que quiero cada día en mi vida, ¿sabes?
Tu passes todo, molt bé, eh?
Encima todo free.
Tu gaudeixes tot molt, eh?
Sí, a la vida, sí. Jo crec que a la vida també, si ho saps disfrutar, tot és millor. Hi ha gent que potser està a la meva situació i el que fa és com el gire este, me vuelvo prepotente y medio estúpido en la vida. Jo no, i al contrari, disfruto, i si puc ajudar amb algú, me da igual que sea de la peluqueria Paqui que de la peluqueria New Look, una de les millors de Barcelona. Mm-hmm. Me da igual. Al final somos todos compañeros.
La teva darrera obra, crec, que és l'obra de Satélites.
Sí.
És un treball que combina tècnica i creació, i no sé si això ho deies tu o algun altre periodista, que és un desafiament a la gravetat.
Esto es Pilar Roldán, que es la directora de una revista muy importante en nuestro sector y que me quiere y me ama, y realmente siempre que me hace una entrevista ponen unas palabras increíbles.
No, no, és que realment és així, perquè jo no sé si els nostres oients han pogut veure la presentació que fem del tema del dia que tractem el dia següent. Avui, en portada, surt una imatge d'un dels pentinats d'aquesta col·lecció de Satèl·lites. I la veritat és que jo no sé com pots fer allò. Explica'ns una mica què respon a...
Tot això és molt curiós perquè el que us deia, porto un equip i jo... Busco la idea, la inspiració, faig el mood board i jo els hi plantejo tot. Llavors ells sempre, però ja és algo, un hecho verídico per cada dia de nostres vides, quan informo em diuen esto no lo vemos, no lo vemos, no lo vemos, nunca ven nada, perquè clar, de repente dic jo, esto hay que hacerlo, però clar, és que ve y gravedad, todo. Però el més important és que jo també vaig fer un curs de fer tocats i tot això, i llavors... el que sé fer és molt bé les bases prèvies per a poder fer els anclajes. Llavors, això el que té és molta feina i sobretot saber bé quina estructura vols fer. I un cop allà ja has de treballar amb el cabell, però primer s'ha de treballar les estructures. Per exemple, al desembre vam ser portada a la revista Cofiur i el que és portada, jo no sabia com fer aquell pentinat, vaig entrar amb un xino, el rotllo, a veure què encuentro, i era una... Ai, ara no me sale, com se llama? De les làmpares, la...
Sí, la mampara, diguem.
Sí, la mampara
és l'estructura.
L'estructura és el que fa el pentinat, després amb poliexpand i tot això. Clar, també hem d'utilitzar coses que no pesin molt, perquè si no la modelo se nos desploma.
La pantalla. De les làmpares. Sí, que de fet hi ha una, no sé si és aquesta que dius tu, que fa l'efecte, saps, els secadors de les perruqueries?
Sí, és aquesta. Que per mi és anècdota esto, però és la foto que potser menys m'agrada de la col·lecció i és a l'editorial de la revista la que més li va agradar i la que me hizo portada. Jo intento bruxar otra cosa i no.
Et sents artista?
Em sento que faig el que m'agrada i el que me da la gana, la veritat, ni artista ni no artista.
I aquestes col·leccions, com la que ara estem comentant, de Satèl·lites, que són per lluir-les a la passarel·la, això es pot traduir al dia a dia en el carrer?
No, és que la perruqueria es divideix en dos parts, la peluqueria comercial i la peluqueria de vanguardia. La peluqueria comercial és per a moverte entre el cliente i és el pret-à-porter, lo que va a llevar la gente de calle. Y después está la peluquería de vanguardia, que esta peluquería es la peluquería no convencional.
Però qui fa servir aquest tipus de perruqueria? Per què
ningú serveix? Això el que ens fa és que potser coses que eren de vanguardia fa 15 anys, hoy són una realitat en el pret-à-porter. Però tot el que siguin pentinats d'estos tan exagerados jamás van a ser pret-à-porter. Però esto nos da a que la peluquería no es solo estar en un salón peinando, cortando y haciendo color, sino que hay otras vías de escape en las que
son retos profesionales, sí, que os serveixen per continuar creixent, no?
Sí, sí.
És un món molt competitiu.
És un món molt competitiu. Jo per sort molta gent no tinc tracte perquè em semblen així, però també hi ha molt bona gent. Jo part de la meva vida es basa en el món de la perruqueria, llavors tinc molts amics que venen d'aquest món, del maquillatge, de l'estilisme, i és gent que potser els veus i dices, hòstia, que prepotentes tenen que ser, i després són lo más grande, però la imagen a transmitir és esta si no te conocen. Però sí que és un món, i és un món, en el primero que jo lo digo sin ningún tipo de miedo, o sea, hay mucho gay, però també hay, y esto no sé si se puede decir, pero lo voy a decir, yo siempre me la juego, hay mucho marica mala, que hay mucha diferencia entre un gay y un marica mala, y entonces tiene la maldad de un hombre y de una mujer, y eso es lo peor que puede haber comprimido.
Quina barreja.
Y en este mundo mío lo hay, y el ego es muy importante, y hay gente que no lo sabe tratar.
Per tant, hi deuen haver travetes també, no?
Sí, hi ha travetes, però et fan més fort, Sí? Así cuando consigues algo, más mío es.
Escolta una cosa, quins són els teus referents en aquest món?
Pues mira, en aquest moment Xavi García, que és un perruquer d'aquí de Barcelona però que té la seva perruqueria a Madrid, és un dels meus referents i crec que és un referent a nivell mundial. Expression, que també són espanyols que tenen su estudio en Lavapiés i solament s'han dedicat a fer formació, que esto és un gran reto, dedicar-te a vivir de peluquero sin estar con clientes y teniendo una escuela de solo ir haciendo pequeños cursos. Y después Richard Ashford, Vidal Sassoon y Tony Angay son los referentes a los que yo me agrada inspirarme.
És difícil crear-se, tenir un estil propi?
És molt difícil, perquè a vegades també t'ajuden les cases comercials i les cases comercials també potser volen un estil o el que sigui i te tienes que adaptar un poco perquè qui em paga manda. Però en realitat jo t'he de dir que sempre, personalment, he pogut fer el que em dóna la gana.
I com el definiries, el teu estil?
El meu estil cada dia m'estan més a la peluqueria circo. Cada dia li estic agafant més poc sentit.
Llavors, què vol dir això de la peluqueria circo?
Bueno, pues los colorines, el exceso, el no sé qué, sin un concepto ni nada. Per exemple, tu veus Satterlight i és un circo, però és un circo que és tot homogéneo, o sea, todo tiene un hilo conductor, ¿vale? I ara el que he començat a fer són per col·leccions que tengo ahí guardades, que han de salir ara de bombazo, són molt moda i vull enfocar-me més a moda perquè al final és el que me va. Jo he estudiat moda, assessoria d'imatge i tot això, llavors lo llevo dentro.
Explica'ns quines són les noves tendències, tant en color com en pentinats, per aquest 2016.
Sí, ara et respon aquí. A mi m'agradaria una cosa.
Digues.
Que, per exemple, avui en dia anem a una perruqueria i et diuen què estilista te va atender. Los peluqueros somos peluqueros, lo que pasa que parece que nos deshonre decir que somos peluqueros porque toda la vida la niña que no ha sabido qué hacer la pongo a hacer peluquería y el niño lo pongo a hacer mecánica. Llavors, yo soy peluquero a toda honra, pero también soy estilista porque he estudiado estilismo. Pero que el estilista te viste, el peluquero te peina. Llavors, que hay como socialmente una poca reputación a nuestro sector, que es mejor decir que eres estilista que peluquero. Y esto... O sea, creo que la gente también es interesante que lo sepa.
Doncs fet aquest aclariment, explica'ns una mica quines són les tendències.
Bueno, les tendències, això és típica pregunta que sempre et fan. I
per això no te la podia deixar de fer.
Claro, no. Però les tendències, pensa que no canvien de 6 mesos en 6 mesos, com nos parece. A nivell carrer, el que es porta és un long bob, que és un bob més llarguet, més ondulado, menys ondulado, con el cabello degradado, en tonos más naturales, o un platino, un gris, un rosa muy clarito. Y también nos encontramos con las melenas rectas por encima de hombro y con flequillos muy rectos y muy estructurados. Este sería las dos macro tendencias. Tota està separada per macrotendències, aquestes dues serien les més fortes, les que més han encaixat.
De colors, ja has comentat alguns?
Sí, el gris sobretot continua, el rosa clar i els degradats, que la gent lo coneix com el californiano.
I escolta'm una cosa, fins a quin punt les persones influents, tota aquesta gent entre la que et mous, pot marcar tendència? És a dir... La Madonna es fa aquest pentinat i a partir d'ara doncs la gent pensa, mira, potser és...
Mira, a vegades vaig a formacions que no tenen res a veure amb la perruqueria, sinó en què nos movemos, d'on viene el mundo del packaging, del no sé què, del no sé quantos, i tot esto com nos va influir. Això què passa? Que... Me queda en blanco. ¿Para qué te voy a engañar?
Perquè t'has...
Me queda en blanco, me he ido...
T'has anat per les branques, no? Et comentava que fins a quin punt les persones que són més influents...
Perquè són prescriptores, al final obres l'Instagram de Madonna i quants milions de seguidors tiene, quanta gent queremos ser com Madonna, que jo vaig anar al seu concert i la veies a la tia i con 60 anys, que podria ser mi madre... tirándose en el suelo y moviéndose mejor que yo y con 29. Llavors, al final, tots tenim els nostres referents. Madonna és un gran referent. El que porti ella és cool. Te dan posicionamiento de cool, de superpibón de mujer, de no me hago anciana, me hago cada vez más mujer. Y todo esto, y al final nosaltres, pues como individuos, queremos ser ellos. Llavors, ¿qué fem? Coger pequeñas cosas, inputs, y ponernoslos en nosotros.
Creus que el món masculí està poc explotat?
No.
Dins del teu sector?
El món masculí...
Perquè clar, és que sempre el que es veu és, són dones.
No, però el món...
Dones com a models,
sí. No. El món de la barberia, o sigui, està la perruqueria femenina i la barberia. El món de la barberia, des de fa 3 anys aquí, en els congressos i tot, és el que té més força la barberia que la perruqueria. ¿Per qué? Porque eran nuestros hermanos, ahí que los teníamos reprimidos, parecían el hijo bastardo de la peluquería, que nadie los quería. Y llavors, ara han salido en auge, mai havien hagut productes de netejar, de com cuidar la barba, tot. Ara tot això ho tenim, des de que vino el
moviment hipster.
La tendència hipster. Uh-huh. I tot això ha fet que les barberies, o sigui, pugin els tíquets, s'estan obrint un munt. Jo tinc amics que tenen barberies superguais i estan con unes facturacions i venga a contratar gente i tot. No, no. I a l'home, com a client, és molt més fiel en el sentit de que le dices, te tienes que llevar esto, esto y esto para cuidarte.
Y
lo compra. La mujer es más de, ¿y cuánto vale? ¿Cuánto? Ya ratea un poco más. Pero el hombre se ve ahí en la situación y compra. El nicho de mercado del hombre es muy potencial.
Curiós. ¿Cómo te veus en el futuro?
¿A on? El AON no lo voy a decir. Porque...
Ah, ¿para que debes tener alguna cosa?
Vale, el AON no lo sé, porque hay que vivir cada día y que vengan las cosas cada día y cada día es un sueño distinto, pero en la vida es importante, cuando ya has cumplido metas, saber evolucionar. Es decir, la vida yo siempre digo que es como la enciclopedia y se cierran tomos. Y cuando cierras uno hay que saberlo cerrar bien y abrir el nuevo. Y cuando ya llevas tiempo haciendo lo mismo, tienes que saber cerrar. Lo que sí que me veo es viviendo de este mundo toda la vida. O sea, no sé qué me entre un día, ni tú si me acuerdo de nada y tenga que vivir otra vida. Pero vivir de esto y cada vez posicionarme más. Porque al final, el mundo de la peluquería es un mundo súper bonito, lo que es un mundo muy prostituido, en el sentido de que hoy tenemos paquis, chinos, de todo, que hacen nuestro trabajo a dos duros, con una calidad que yo no la voy a cuestionar, pero sí que te tengo que decir que yo sé lo que son los costes fijos de un servicio y el producto que te tienen que poner no es Tital Lux, pero casi, ¿vale? Para teñirte o garrafón para lavarte la cabeza. Entonces, realmente lo que me quiero posicionar es al tipo de target de cliente en el que estoy posicionado, que es alto, que valora mi trabajo, que le dedico si necesito 2-3 horas en hacer un servicio solo para él, pero que lo paga porque mi tiempo, mi formación y todo lo que llevo haciendo hasta hoy tiene un coste. Entonces, uh-huh. Yo me quiero seguir posicionando en eso.
Héctor, se'ns acaba el temps.
Pues que rápido.
Ha anat molt, molt, molt ràpid. Per cert, que demà tens un show amb Ares Teixidor i Mireia Canalda,
sí,
com a models.
Sí.
A on?
A Barcelona, al Congrés, a l'STS, amb una empresa que és catalana però que tenen els millors raspalls i planxes del món i exporten per tot el món. O sigui, uh-huh. És una firma catalana i llavors jo col·laboro molt amb ells.
Molt bé, doncs escolta, hem estat encantats de rebre't aquí, d'explicar què fa un Sant Cugatenc que està treballant a Barcelona i que es mou doncs, entre passarel·les, aquest glamour, però amb una naturalitat i una espontaneïtat pròpia d'una persona normal i corrent. Héctor, moltíssimes gràcies, que et vagi molt bé.
Merci.
I molt bon dia.
Merci.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons.